Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Sis minuts, gairebé set ja, que passen de les 5 de la tarda. Hora final del programa del Fabricació Pròpia d'aquest dimecres i ja tenim a nosaltres aquí l'estudi en David Martínez. Ell és periodista i autor del blog i Twitter Històries de Barcelona, on ja sabeu parlar de les curiositats de l'arquitectura i també de la història de la ciutat comtal. Què tal, David? Com estàs?
Bona tarda.
Molt bona tarda. Avui el David ens farà un repàs històric de les annexions de pobles i viles que han anat passant a ser barris de Barcelona. Estem parlant, per exemple, d'Horta, estem parlant de Sarrià, estem parlant de Sants, estem parlant també de Gràcia. Clar, en quins moments i per què van fer aquest pas? Quins barris han estat sempre de Barcelona o quins van ser els últims en passar a formar-ne part? Ho descobrirem tot seguit amb el David Martínez. David, a veure, per on vols començar? Pel principi?
Sí, jo volia aprofitar, dic, com que aquest any és fa 120 anys de l'agregació de que Horta va passar a ser part de Barcelona, doncs mira, aprofitem que va ser just ara, perquè va ser el 1904, per tant ara fa 120 anys, i dic, mira, com és un número rodó, podríem aprofitar per parlar d'aquestes agregacions.
Doncs mira, em sembla perfecte.
Comencem, ens situem, per exemple, he pensat...
Clar, situem-nos a la Barcelona, si et sembla, ajuda'ns a situar-nos en la Barcelona de l'any 1850.
Clar, jo no sé, perquè no sé si molta gent té la idea de com era aquella Barcelona, hem de pensar que Barcelona, 1850... és una ciutat, seria el que actualment és Ciutat Vella. És una ciutat que està emmurallada, estan a punt de caure les muralles, però és Ciutat Vella, una ciutat tancada amb muralles. Dintre del que serien les muralles van pel que serien les rondes, no la ronda del mig, sinó la ronda de, doncs, per exemple, la ronda Sant Pere, ronda Universitat, ronda Sant Antoni, és a dir, els límits de Ciutat Vella, les rondes, són les que llavors eren les muralles. De fet, el nom de ronda d'aquests carrers, de la ronda Sant Pere o la ronda Universitat, ve de la ronda, de fer la ronda de la Guàrdia ronda, per les muralles.
Ronda Guinardó, no, si no m'equivoco, no, ara m'estic...
Sí, no, però això, clar, això però és molt davant, lluny. Sí, diguéssim, la ronda, diguéssim, hem de pensar, Ciutat Vella, la Barcelona Ciutat Vella és la sí? ciutat que hi ha, més la part de, diguéssim, de la Barceloneta. La resta, Barcelona, té una mica més de terreny que seria l'Eixample, però l'Eixample no s'ha construït i, per tant, tot allò són descampats. Allà és territori agrícola, hi ha alguna masia, molt poca cosa, perquè no es poden fer doncs, construccions que durin molt. Per tant, és una part de terreny que està doncs, despoblat, pràcticament, amb molt poca cosa. I la resta, al voltant, tot de petits pobles, que sobretot en aquella època, el 1850... molts havien començat a créixer. Llavors, aquests pobles, que m'he apuntat a la llista perquè no se m'oblidi ningú i després, si no, em renyaran, Sants, Les Corts, Sarrià, Vallvidrera, Sant Gervasi de Cassoles, Gràcia, Horta, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar. Que hem de tenir en compte que, de fet, hem dit 1850, Les Corts s'acabava pràcticament d'independitzar, perquè Les Corts havia estat tradicionalment part de Sarrià. I Gràcia s'acabava d'independitzar, perquè Gràcia realment era part de Barcelona. Es va independitzar l'any 1850. Fins al 1850, Gràcia, que era una cosa molt petiteta allà on estan avui l'església dels Josepets, però allò era part de Barcelona també. I l'any 1850 es va independitzar. També hem de dir que aquests pobles, que hi ha com una imatge de que eren pobles molt antics, tampoc eren pobles amb una llarga tradició, perquè la majoria d'aquests municipis es creen a partir del 1714. És a dir, Sants, abans del 1714, Sants, com a un poble-municipi, tal com entenem avui sí, un municipi, no existia. Tot allò era un territori clar, que estava
exacte,
sota el Consell de Cent. Tota la plana de Barcelona estava sí. sota la jurisdicció, el control del Consell de Cent. L'any 1714, després de l'11 de setembre, hi ha un decret de nova planta, es suprimeix el que és el Consell de Cent,
sí.
i llavors aquests petits nuclis que hi havia es converteixen en municipis amb un ajuntament propi i amb el seu alcalde. I així és com apareixen gairebé doncs, Sarrià, o Horta, o, per exemple, doncs això, amb Sants, apareixen com a municipis aleshores.
Clar, però és curiós, ara, perquè ara farem un salt en el temps, David, perquè ara tu dius, m'has fet, quan has parlat de Sarrià, que era que les Corts, no?, has dit que formava part de Sarrià, però després ja és Sarrià que quan fa el districte amb Sant Gervasi, no?, com s'ajunta cap a l'altre costat.
Clar, que això és una altra... Jo crec que és una confusió molt habitual, que com si els districtes realment... porten els noms dels antics pobles, la majoria dels districtes, que aquesta és una divisió que es va fer ara als anys 80, Però realment no és exactament igual. És a dir, el districte de Sarrià-Sant Gervasi no és el poble de Sarrià, perquè realment ja el nom ja ho diu. Aquí hi ha, per una banda, Sarrià, i per l'altra, Sant Gervasi. Uh-huh. Perquè, per exemple, a Sarrià tenia el tros de Pedralbes, que actualment forma part del districte de les Corts. Però hi ha d'equilibris. I a Sarrià estan molt enfadats perquè, històricament, a la part de Pedralbes era part de Sarrià. Igualment, per exemple, hem dit Horta, que es va annexionar a Barcelona, parlem al principi, que ara fa 120 anys. Clar, doncs, per exemple, ara és Horta-Guinardó. El Guinardó no era part d'Horta. El Guinardó era part d'un altre. Aquest tros del Guinardó, la part de baix d'Horta, que ara és Horta-Guinardó, aquesta part, en realitat, era part d'un altre poble, que era Sant Martí de Provençals, que era un poble enorme. Sant Martí de Provençals era molt gran. De fet, Sant Martí de Provençals arribava pràcticament fins al passeig de Sant Joan. I què vol dir això, per exemple? Doncs que hem de pensar que la Sagrada Família,
clar,
que està a l'Eixample,
sí,
clar, doncs això era terreny... Quan es va començar a construir la Sagrada Família, que és l'any 1882, allò no és Barcelona. Allò és Sant Martí de Provençals. Per tant, la Sagrada Família no es va començar a construir a Barcelona, sinó que els terrenys eren fora de Barcelona. Eren a Sant Martí de Provençals. Dintre de l'Eixample, perquè l'Eixample ja s'havia aprovat, però diguéssim que l'Eixample, a part d'afectar Barcelona, també afectava els pobles del voltant. És a dir, que la Sagrada Família realment va començar fora de Barcelona.
Mira.
Ara és Barcelona, i ara és l'Eixample, i tothom ho relaciona amb l'Eixample.
Sí.
Però aquests terrenys, en realitat, no eren part de Barcelona.
Clar, justament, arran d'això que et preguntàvem, no, David, és aquests límits, aquests pobles, eren com aquests districtes actuals que coneixem, perquè ara també et venia al cap Sants les Corts, per exemple, no? Que també s'han ajuntat de... No? Que tu deies això, que potser és per l'equilibri o...
Clar, per exemple, a Sants hi ha doncs, la part de... Ara hi ha Sants-Montjuïc, que hi ha la part de Montjuïc que no... Tradicionalment, això no era part de Sants, sinó que era part de Barcelona. També el Poble Sec, tota aquesta part, per exemple, era de Barcelona. Llavors, l'any 84 es va fer un equilibri que es van aprofitar els noms històrics que encaixen més o menys, però no exactament... No són exactament... És a dir, els districtes actuals no són exactament iguals que els pobles antics, això. I, de fet, hi ha molt... Ui, hi ha unes baralles, però ara no entrem aquí, eh? Però...
Hi ha picabaralles aquí,
sí,
eh?
Sí, i tant. Per exemple, entre les Corts i Sants, sí, la frontera...
Sí.
Que ara, si no m'equivoco, no voldria ficar la pota, perquè, si no, em renyaran, però... Crec que actualment és l'Avinguda de Madrid. Clar, històricament aquesta no era la frontera, perquè l'Avinguda de Madrid la van obrir als anys 60, crec. Per tant, no existia. Era la travessera, la frontera històrica. Llavors, ui, hi ha unes baralles entre els de Sants i els de les Corts, per aquest tema que... Però vaja.
Que millor no entrar-hi.
Millor no entrar-hi.
Que millor no entrar-hi. Però saps en què entrarem?
Digue'm.
Ha arribat el moment.
Ha arribat el moment de que ja fem les agregacions.
Vinga, va.
Doncs això, Barcelona va començar el projecte de l'Eixample.
Sí, jo, David, el que vull saber és el primer poble.
El primer poble. Són uns quants. Són uns quants perquè això va ser l'any 1897 i van ser Sants, les Corts, Sant Gervasi, Gràcia i Sant Martí i Sant Andreu. Són sis, no? O set, ara és igual, uns quants.
són
els que estaven més a prop. Barcelona havia començat l'Eixample i llavors diguéssim que la llei li permetia, com que era un poble, una població molt gran, la de Barcelona, li permetia, hi havia una llei que permetia que s'agregués, annexionar-se als pobles al voltant.
Val.
I Barcelona, des que va començar la construcció de l'Eixample el 1860, ho havia anat intentant. Mm-hmm. Però a Madrid li anaven donant llargues, no s'acabaven de posar bé d'això, i els pobles també, molts d'aquests pobles...
Perquè qui ho aprovava era Madrid.
Sí, correcte. I molts d'aquests pobles tampoc no volien. Per què? Perquè a Barcelona pagaven més impostos. I llavors no els interessava ser part de Barcelona. Fins que finalment, al 1897, hi ha una reial ordre, o sigui, des de Madrid i per reial ordre, no els hi queda més nassos que acceptar l'agregació d'aquests primers municipis, que són això, Sants, Sants, les Corts, Sant Gervasi, Gràcia, Sant Martí de Provençals i Sant Andreu de Palomar.
I, escolta, quin va ser l'últim a agregar-se? Quina va ser l'última, no?
Doncs aquests van ser el 1897, poc després va venir Horta, que va ser el 1904. El 1900 ja, en aquest... El 1804 ha dit, no, eh? 1904, Horta.
I el 1943?
El 21 Sarrià, i després ja el 43, ja les agregacions, és un tros, realment, que són uns barris que estaven a la banda del riu Besòs, que eren de Santa Coloma, que són el Bon Pastor, i quin és l'altre, que no em surt el nom?
Baró de Viver. Sí. I Baró de Viver, no?
Sí, aquests són els que es van agregar, són els últims, que just ara, va ser el desembre del 43, per tant, just ara ha fet 80 anys.
Déu-n'hi-do, tu. 80 anys. Però a mi, saps què passa? Que jo, jo no sé... Però en el cas de Sarrià, sí, sempre que es deia molt de... Baixem a Barcelona. Vull dir que això es conserva, eh?
Jo crec que encara hi ha molta gent que ho conserva, no?
Però sí, inclús... de dir, baixem a Barcelona, i dius, però baixem a Barcelona. I dius, no, no, o sigui, baixem a Barcelona, agafem els trens, no?, dels ferrocarrils, i baixem,
sí,
a Barcelona.
Però, de fet, jo crec que això també, inclús a Sants, també, per exemple, es diu que, perquè des de, diguéssim, des de potser Horta o Sarrià, sí que físicament fas l'efecte de baixar, no? Però hi ha molta gent a Sant Andreu o Sants, per exemple, que encara parla de baixar a Barcelona.
I de fet, David, també et volíem preguntar avui si es conserven algun tipus d'estructura del poble, no?, que havien estat aquests barris.
Bueno, clar, tenim els ajuntaments, per exemple. Els antics ajuntaments, molts són ara els edificis que hi ha a la seu del districte. Doncs, per exemple, a Sant Andreu, allà a la plaça Orfila, hi ha la seu del districte. Aquell havia sigut l'antic ajuntament de Sant Andreu... N'hi ha diversos que es conserven, també a Horta, Guinardó, per exemple, es conserva l'antic ajuntament. A Sarrià, per exemple, també es conserva la Casa de la Vila, que està a la plaça. Diguéssim, l'únic dels pocs que no hi ha són els de Sant...
Aquí és plaça Comas, no? Aquí
aquest és el de les Corts.
Sí.
Aquí a plaça Comas hi ha el de la...
Sant les Corts.
L'antic ajuntament. Això havia sigut, aquest edifici, que ara és seu del districte, això havia sigut l'ajuntament de l'antic poble de les Corts. Els únics que no queden són el de Sants, que el van enderrocar quan van obrir la ronda de Badal, la ronda, que ara és l'avinguda a la Rambla de Badal, i el de Sant Gervasi, que també el van enderrocar, està a la plaça Joaquim Folguera, que és on ara hi ha el mercat, doncs allò ho van enderrocar.
I també suposo que les esglésies, no?, que eren com els centres, diguéssim.
Sí, clar, sí, sí. No? Clar, hem de pensar que els nuclis d'aquests pobles, sobretot primer, de fet, van començar primer com un nucli de parròquies, i algunes encara es conserven, per exemple, a Sant Andreu. D'altres, doncs, aquí tenim a prop, per exemple, la de Sants, aquí a prop de la ràdio, que aquesta es va refer, perquè moltes van també destruir durant la guerra. A Horta també l'església històrica es va destruir durant la guerra. Una altra cosa que es va destruir durant la guerra i que era un record d'aquests antics pobles, eren les creus de terme, que són les típiques, són aquestes creus que trobes a vegades a les carreteres, que són una columna amb una creu i que marcava el límit del poble, que era la frontera d'un poble amb l'altre, el límit municipal.
I aquí on creus que ho trobem, això?
Aquí
és curiós.
Aquí en podem trobar algunes, però totes són ja rèpliques. Crec que ja no en queda cap d'original, com a mínim posar al seu lloc, perquè les poques que quedaven les van destruir durant la Guerra Civil. Per exemple, a Rambla de Guipúscoa, al principi de tot, n'hi ha una, que és la de Sant Andreu, n'hi ha també la de Sant Martí, que està... A Sant Martí està al carrer Extremadura, crec que és... N'hi ha també una per la Trinitat, o, per exemple, a Horta n'hi ha una altra que ha estat, doncs, pràcticament allà dalt, és que no em surt el nom ara, al carrer Campoamor. A dalt de tot del carrer Campoamor, amb l'avinguda de l'Estatut, hi ha alguna creu. Hi ha algunes creus repartides, però bàsicament totes ja són pràcticament rèpliques, perquè les que existien les van destruir durant la Guerra Civil. Però el que sí que queda, que és una cosa sí que aquesta és única, és una fita, que no és una... És com una creu, però diguéssim és una pedra, que això també es posava per marcar el límit d'un poble amb l'altre. Llavors era una pedra petita, com una roca, una làpida, on posava, una banda posava, doncs, Barcelona, i a l'altra banda, Sant Martí. I aquesta fita està al carrer Marina. Tu baixes carrer Marina pràcticament arribant allà, quan arribes a la platja,
sí,
a les dues torres, allà hi ha un petit parc abans, doncs allà hi ha la fita col·locada.
I ara que tu dius aquesta fita, no?, per diferenciar la frontera, com es portaven entre pobles? Hi havia, saps això, de com, no duels, però com es portaven entre ells?
Mal rotllo, vols dir?
Sí, o no?
No, jo crec que no.
Es portaven tots bé? Saps, sí, això que dius, els de Sarrià, els d'Horta.
Aquestes coses sí, suposo, sí. El que passa que hem de pensar que fins a l'any 1800 realment eren pobles molt, molt... Pràcticament tots eren molt petitons.
I escolta, i el futbol? Com es portaven els futbols, no? Els clubs,
clar,
de futbol.
Ah, clar, que
encara
no existien.
Però en el punt que existien també hi ha hagut com molta, no?, molta competició. Entre vegades em ve el cap al Sant Andreu, per exemple, no?
Sí, de fet... Però jo crec que aquestes rivalitats són més actuals, eh? Però certament el que sí que hi havia abans eren molts més equips. Ara n'hi ha alguns amb l'Europa.
Amb el Sant Andreu.
El Sant Andreu. però abans n'hi havia molts més. Una llàstima, perquè s'han perdut molts aquests equips.
Però fixa't tu, David, mira, jo et donava a preguntar, perquè jo crec, almenys jo, tinc aquesta percepció que en els darrers anys s'ha tornat com a reviure aquest, sí. aquest duel, per exemple, entre l'Europa i el Sant Andreu, saps?
Sí, això és una,
jo que s'ha recuperat, no?
S'ha revifat moltíssim, sí. Jo crec que això és una molt bona senyal i jo crec que ara mateix hi ha un cert... Comença, ha revifat els últims anys un cert orgull de...
Som del
Sant Andreu, som de l'Horta, som de Sant Andreu i l'Europa, òbviament, perquè són els equips que estan ara mateix millor, però, vaja, hi ha el Martinenc, que el Martinenc és molt curiós perquè el Martinenc ara és l'equip del Guinardó, però el Martinenc realment era de Sant Martí. D'aquí el seu nom, però es van traslladar. Però vaja, sí, que l'Horta i el Martinenc, i per exemple, el Júpiter, ui, que és l'equip del Poblenou, també és un equip que té molta tradició i hi ha molt orgull. I ara, pues, igual no està, diguéssim, al màxim nivell, però vaja, ha sigut un equip molt important.
I tu creus que encara hi ha que segurament hi haurà, gent que encara no s'ha sentit a Barcelona, d'aquests barris?
Sí, jo em conec, Sí, sí. Hi ha molta gent que reclama la independència municipal del que ara són barris, vaja. Sí, sí.
Bueno, i no parlen de les festes majors, com se celebraven
que això és l'altre... Clar, les festes majors moltes vegades anaven associades al final de l'estiu i sobretot a finals de... Anaven molt associades a un calendari agrícola. Uh-huh. Per això moltes es celebraven. I, de fet, algunes, com les de Sants i potser les de Gràcia, són les que ara mateix tenen...
Com és en renom, no?
Han mantingut, per exemple, el tema dels guarnits dels carrers, però que aquesta tradició, que és una llàstima que s'hagi perdut, era molt... El tema de guarnir els carrers...
De Gràcia,
per
exemple, i de Sants, que ara també... No?
Clar, això es feia pràcticament amb tots els pobles del Pla, antigament.
I per què es va perdre?
Doncs suposo que és un tema de dificultat de trobar... No sabia dir-te, però sí. Suposo que cada cop costa... De fet, si tu parles amb la gent de comissions de Gràcia i Sants, sempre et diran que costa molt trobar relleu...
Ja, bueno.
És una feina molt artesana, també hi ha molt poca gent que es dediqui als oficis, però antigament, fins i tot, a les barriades de l'Eixample s'havien arribat a guarnir amb els petits nuclis de barriades, quan es començava a construir l'Eixample. També era tradició guarnir els carrers. I ara, pràcticament, queden un parell de festes, alguna més, però
molt poques. I, escolta, una darrera pregunta, David, que tenim. Hi ha algun nucli que sempre hagi estat, recorda'ns-ho, de Barcelona? És a dir, saps això que diuen, per exemple... No, bueno, ara faig com una referència a Madrid, però a Madrid què li diuen? Els que són de... Ah, bueno, no, això, però és de generació. Són els gatos pardos, no? Si no m'equivoco.
Sí, els gatos de Madrid, sí.
Els gatos, no? Que són... És quan ets de...
Però de Madrid,
això va... De Madrid, Madrid, però això va per generació, no? Quan ets de no sé quantes generacions...
No tinc tan controlat això.
Diria que és algo així. Però aquí, saps algú que sigui Barcelona, de Barcelona a Barcelona? Hi ha algun nucli que ho saps, tu, això, o no?
Bueno, jo, Ciutat Vella seria, no? Potser
Ciutat
la banda
Vella,
més,
sí, que seria com el
que avui... El nucli més històric de Barcelona és el que avui és el barri gòtic, que li diuen.
Clar, aquell barri gòtic. Bé, ara anem ja als minuts finals, perquè no vull que marxis, David. Que ens visites un cop al mes.
No, jo tinc tota la tarda, però... si voleu, fins... Aquí no acabem?
Fins aquí no pots? Pots ser amb l'Ignasi també, amb el Miranda, que comença a les 6? No
vull...
No, escolta, últims minuts ara sí, però que ens vols parlar d'una curiositat, com sempre fas. En aquest cas, sobre les parades de metro de la ciutat. Aprofitant que aquest any, com deies...
Una altra efemèride, sí.
Home, què es celebra aquest any, aquest centenari?
Aquest any són el centenari del metro de Barcelona. Ara, quan arribi... S'acaba de fer els 99 anys, perquè va ser el 30 de desembre del 24, sí. Ara hem fet el 99, aquest proper desembre farà 100 anys que es va inaugurar la primera línia de metro de Barcelona, que és la línia 3. Un altre dia, si voleu, parlem amb més calma, perquè avui no dona temps de...
Home, sí, perquè si és aquest any el centenari...
Clar,
no?
Jo crec que podem parlar del metro, que hi ha moltes curiositats, entre d'altres, perquè la primera línia de metro és la línia 3. I no la línia 1.
I tothom es defensa que és la línia 1 per el número, no? Entenc.
Clar, perquè... sembla més lògic pensar que la línia 1 és la línia més antiga, però realment la primera línia que es va inaugurar, el primer tros...
I per què creus que li van posar la línia 3, la línia 3 en comptes de dir-li la línia 1? Això...
Jo crec...
Hi ha una explicació?
Sí, jo crec que una explicació, ja ho explicaré.
Vale, ens ho guardem. Però avui sí que volies aquesta curiositat, no? Sobretot, diria alguna parada, perquè hi ha gent que agafa la línia 1 i potser baixa... a Pubilla-Cases, i no sap el per què.
Jo sempre m'ha interessat molt, Pubilla-Cases. Això ja no és tècnicament Barcelona, però vaja. Josefa Casas era una senyora que existia de veritat. la pubilla Casas era la Josefa Casas, que era la pubilla, és a dir, l'hereva de la família Casas. I ella, en els terrenys on ara hi ha el barri de Pubilla Casas, al segle XVII va construir una finca. I aquella finca se la coneixia, aquell mas, diguéssim, aquella, era una casa pairal, perquè llavors allò eren camps, se la coneixia com la casa de la pubilla Casas.
De la pubilla, de Can Casas.
Un cop aquells terrenys es van urbanitzar posteriorment, el nom va continuar, va donar nom al barri i ara dona, per exemple, nom a l'estació del metro.
Vinga, un altre gran clàssic, la de Joanic.
Joanic, aquesta no té molt misteri, eh? Però Joanic era un senyor, és el mateix cas, de fet. Joanic era un senyor. Joanic era el propietari dels terrenys on està l'estació de metro de Joanic. Era, era un senyor que es deia Joanic, de cognom, i d'aquí ve la plaça Joanic. No està a la plaça, era l'amo, es deia senyor, era el senyor Joanic, que tenia uns terrenys agrícoles, diguéssim, i ara dona nom a l'estació de metro.
Vols que passem a la línia 5 i toquem també...
Vinga, va, una que crea...
Va, una que creguis que...
Camp de l'Arpa. Aquesta genera molta passió. Teòricament, el nom de Camp de l'Arpa, que és una estació de metro, i és el nom d'un barri, se suposa que Arpa, més d'una corrupció, deriva d'Arca. Un arca és un dolmen, és a dir, és una tomba sí. Megalítica. Llavors, hi ha un document que parla, antic, de l'any 1000, que parla de que en aquell lloc hi havia un arca, un dolmen, és a dir, una tomba megalítica. I llavors, la teoria diu que d'aquí ve el nom del camp de l'Arpa, era el camp del dolmen, on hi havia un dolmen.
O sigui, un monument funerari,
sí,
no?
Sí, correcte. Val. Però no tothom està d'acord amb aquesta teoria.
I per què? Teoria. Hi ha discrepància, hi ha polèmica.
Hi ha molta polèmica,
quina
avui.
Quina altra teoria,
sí, sí.
També...
Hi ha una, n'hi ha dues. Una diu que és per les fàbriques de pianos, i ara, per no la meva ignorància musical, però es veu que els pianos tenen una... es veu que les cordes dels pianos es diu arca... Arpa, perdó, i llavors això d'aquí ve de les fàbriques de pianos. Jo aquesta no la veig molt clara perquè és veritat que hi havia moltes fàbriques de pianos, però són anteriors. I després hi ha una altra.
Crec que hi ha una altra.
Sí, del Joan Coromines, que aquesta és la que més m'agrada, que diu que ve de l'expressió fer córrer l'arpa. Fer córrer l'arpa és la gent de mala vida. I és perquè en aquella zona hi havia molta gent de malviure. És a dir, hi ha dragots i altres indesitjables. Altres indesitjables.
Com has dit això? Lladre? Lladregot,
sí.
Un lladregot.
Fer córrer l'arpa. Bé, no ho sé, cadascú...
Amb quina et quedes, tu?
Mira, hi ha una molt maca, ja acabo per acabar. Encants, que és el de l'alineador.
Els Encants, home, sí.
El nom d'Encants, que ve del mercat dels Encants, sí. Aquest nom ve de la venda a l'encant, és a dir, cantant els preus.
Això m'agrada.
D'aquí és l'origen de la paraula, que és una cosa maquíssima. Mm-hmm. D'aquí ve el terme del mercat dels Encants, i que ara és una parada de metro de la línia 2.
Però et deia amb quina et quedaves del camp de l'Arpa, tu? Amb quina teoria?
Amb quina em quedava?
Paraula de David Martínez?
Jo em mantindria amb l'Arca, que és la més institucional. És que les altres no m'acaben de... Jo els pianos no veig clar, perquè és veritat que hi havia moltes fàbriques de pianos, però són una cosa més actual. Aquest nom és molt antic. Però vaja, no ho sé, no... Ho deixo pels lingüistes.
Ja, doncs ja ho preguntaré.
Després em renyen pel Twitter, eh? Un dia vaig posar això del dolmen i...
Sí, ui, i et van...
Molta gent em va dir que no.
Bueno. David Martínez, com sempre, ha estat un plaer. Moltes gràcies per visitar...
Igualment, com vulgueu, doncs...
El Fabricació Pròpia. Ja sabeu que un cop al mes tenim el David Martínez. Si voleu saber més, el podeu seguir al seu compte de Twitter, que és Històries de Barcelona. Gràcies, David.
Igualment, un plaer.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I a més a més et permet presumir, perquè amb els podcasts de Blanquerna estaràs al dia de tot. Psicologia, educació, comunicació, nutrició... Seràs molt millor que Google. Són els podcasts de Blanquerna a Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Hola, hola. Bueno, és que clar, és que estem aquí i ja fem aquest canvi. 2 minuts que passen de 5:45 de la tarda. Esteu escoltant. Alicia, pots seure, eh? M'ha encantat aquest hola, hola. Com estem?
Hola, hola.
Què? A veure, la Roser... Ai, per favor. És que clar, han passat els Reis, el Fabricació Pròpia. I mentre esperem el nostre Guillem Figuerola, que deu estar a punt, clar, és que està plovent, i quan hi ha pluja a Barcelona, Aleix, què passa? Que ens...
S'atura tot.
Que perdem la xaveta directament, sí, sí. No? S'atura tot, com
s'atura bé dius. S'atura tot, hi ha embotellaments, de trànsit...
I ara feia tant que no veiem ploure, que encara més ens quedem ben embadalits, no?
Ara ho deiem que plogui.
Que plogui, que sí. Plogui. Va, li donem la benvinguda a la nostra Roser.
Un aplaudiment.
Oh, per favor. Un aplaudiment ben fort.
Gràcies, gràcies.
Roser, tu com estàs?
Bé, molt bé, i molt contenta i molt feliç d'estar aquí amb vosaltres.
Home, i nosaltres, que puguis participar en aquesta taula de diàleg.
I saludo a l'audiència, a pesar de que la meva col·laboració fa anys enrere era de matí.
Home, i saludem el Trias també, no? Oh,
hombre, al Joan li estiraré les orelles.
Veus? Ui. Vinga, ho diuen en directe, que demà sí. Li direm, no? A la caravana.
No, que és molt maco. Mm. Però a veure, em va fer molta il·lusió quan se'm va proposar de poder participar. I bueno, aquí estem, ja ho veurem.
I la vida t'ha permès participar, perquè sí. Aleix, sí. Aquí on la veus, la Roser, jo vaig creuar els dits i dic, a veure si podrà participar la Roser, perquè no sé d'on treu el temps, la Roser.
Sí, bueno, faig altres activitats, el que he baixat el ritme, evidentment, ara li explicaven a l'Aleix, que a veure, abans de la pandèmia en feia moltes, però clar, també motivat a la pandèmia. L'edat també pesa una miqueta, clar. A pesar de que no em considero vella.
Que està estupenda.
I tant.
Sí o no, Aleix?
Tinc 71. Però molt orgullosa.
M'ha dit ara l'edat i dic, ostres...
Molt orgullosa. No? I la veritat, doncs, bueno, vaig tindre que deixar algunes que després de la pandèmia he continuat
fent continuat,
coses.
Eh?
I, bueno, i ara el regal de Reis ha sigut el vostre.
Ai, nosaltres, que ens escals, els Reis ens hem fet molta bondat, perquè si han
sí,
portat...
Sí, sí.
Han portat
que són molt bons. I ho puc ratificar, perquè no us conec d'ara, sinó de fa molt.
Nosaltres ben agraïts i deixeu-me... Nosaltres anem fent, perquè el Guillem hi arribarà. Sí. Perquè jo crec que potser un dels propòsits del Guillem és ser més puntual. Ara li estirem... Què ha passat?
No,
ara
no, no,
les
no.
Tirarem les orelles. Passa la gent
per aquí, nosaltres tenim la finestra, ho veiem.
Clar, plovent i amb tants paraigües
que
no estem acostumats.
Però bé, avui és justificable. I que plogui, a pesar de que no plou mai a gust de tothom.
Sí. Mai. És que és com el dia de la cavalgata.
Exacte.
Bueno, de la cavalgata, sí.
Us vaig dir que vaig ser patge reial de la cavalcada de Barcelona.
No!
Sí. I vaig acabar xop com un pollet, com tots, eh? Però bueno, molt content. Bueno. De fet, hi havia gent al final de la cavalcada que em van dir com després de 5 quilòmetres manteniu tots aquest somriure i aquesta energia. I dic, mira, perquè és especial.
Sí,
una nit màgica.
Sí.
És aquesta nit màgica, també és aquesta... Jo no sé, perquè, a veure, ens va quedar pendents a l'altre dia, parlo tu directament a l'Eix, mm-hmm. I ara li demanem a la Roser també que s'hi apunti, el tema dels propòsits mm-hmm. d'any nou. Perquè sí que és veritat, mira, la Roser fa... És que clar, que està molt bé la primera setmana de gener, nosaltres traiem l'agenda, bolígraf, i anem apuntant els propòsits que hem de fer, però ara, aquesta segona setmana, no? Aquesta segona i les que venen són les més importants. Ens hi posem, nois?
Sí, sí.
Vinga, i tant.
La víspera de Año Nuevo estando la noche serena, la víspera de Año Nuevo estando la noche serena, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi moreno, mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi moreno.
Clar, quan arriba el cap d'any, ens agrada això, escriure aquestes llistes llarguíssimes amb els nostres propòsits. Ha passat ara una setmana, ara és el moment de ser realistes. S'estan complint tots els nostres propòsits o s'estan quedant on els vam escriure? Va, Aleix, que jo crec que tens una teoria, tu.
No tinc teoria. Jo tinc el meu ritual de cap d'any, no? Que és apuntar... L'any vell li dic el que vull que marxi, sempre en positiu, li dono gràcies i el que no vull li dic que marxi i després faig un llistat del que vull. I a més, jo tinc un cicle de 7 anys que les coses que demano i escric al cap de 7 anys se solen complir.
Ah, sí? Oh.
Sí, no sé per què són 7 anys. Tema feina, tema casa, tema parella, em va sortir... Sí, són 7 anys, no sé. Llavors, bueno, jo m'ho deixo escrit, m'ho guardo i al cap de... Ho vaig mirant, eh? I llavors també us diria que els propòsits que em faig, jo diria que són com una mena de renovació dels propòsits que em faig a l'inici de curs. Per mi hi ha com dos inicis de curs, no? Per entendre'ns, al setembre, com els nens, al col·le, i al gener, no? Que és aquest punt de dir, bueno, anem a refermar aquests propòsits que ens havíem fet. I en el meu cas, us diria que són propòsits sempre assumibles, crec, és a dir, em marco coses que em vinguin de gust. Si no et venen de gust, ja no t'ho posis. Vull dir que si no et ve de gust anar al gimnàs, no et posis.
Has de ser realista, no?
Realista.
Totalment.
Assumibles, i normalment parteixo del general i me'n vaig a lo particular, especifico després, no? Per exemple, jo em faig propòsits en tres columnes, diguéssim. Em dic el que vull per mi, el que vull pel meu entorn i el que voldria per més enllà, no? Pel món, pel planeta. I llavors, quines tasques puc fer jo per aquests tres àmbits? I aquí, doncs, entre propòsits, us puc dir doncs, que m'he marcat doncs, seguir fent teatre, o sigui, jo vaig al teatre, però m'agrada també fer teatre, llavors fer tallers de teatre, la música, tornar a pintar, abans pintar, doncs tornar a pintar, o sigui, fomentar les arts creatives, no? Sí, fomentar-les.
I llavors... aquests propòsits els aplaudeixo.
Sí, perquè,
sí, bueno, perquè són
coses que venen de gust. Exacte. Per tant, sé que ho faré. No he posat anar al gimnàs.
Sí que per què? Ah, perquè has estat realista.
Clar, soc realista. Però, en canvi, sí que dic, a veure, per salut cal, llavors sí que el que dèiem abans, no, Roser?
Sí.
És a dir, sí que cal sortir de casa. Sobretot si els que teletreballem...
Home, una mica hem de moure'ns, no?
Ens hem d'obligar. Llavors, tinc Montjuïc a prop, en acabar.
I a treballar. Coincideixen amb els seus propòsits, els de l'Aleix, Roser?
Jo estic totalment d'acord amb el que ell ha dit, aquests propòsits, que els satisfan tant i que són naturals, no? Jo, en el que és el sentit propòsits, no hi he cregut mai. A mi això que diuen anar al gimnàs, anar, jo què sé, caminar per Montjuïc o així, no, perquè tu ho escrius, tu ho proposes i després no ho compleixes mai. Llavors és absurd. Ara, coses així, a nivell cultural, que et donen satisfaccions personals i tal, això t'aplaudeixo, perquè estic totalment d'acord.
Jo aplaudeixo la Roser perquè m'explicava ara a fora que fa un munt de voluntariat i, per tant, a mi aquests propòsits que tens
tu... Sí, a mi, sí. És que ja no me'ls
poso,
no me'ls poso com a propòsits, ja formen part de la meva vida.
Clar, natural.
Jo, a veure, ara s'ha posat molt de moda això de dir els propòsits. Jo ho accepto i respecto tothom, però la veritat, ho trobo tan absurd. Perquè després el que ha dit la Mercè, la primera setmana, oi, quina il·lusió i tal. La segona, oi, ara, bo.
Ai, et fa
I
com...
I la tercera, jo crec que moltes llistes d'aquestes se'n van a la brossa.
Al final crec que es redueix a tenir il·lusions per coses.
Sí, sí, senyor.
Per Cap d'Any amb la família brindàvem i dèiem salut i il·lusions,
sí,
no?
Exacte.
Ganes de fer coses que et vingui de gust fer i viure, sí, no? Que t'omplin.
Sí.
Val, i estirem les orelles o no?
No, ah,
no, amb aquesta carona. No. Escolta'm, que és inici d'any. No, home, no. Benvingut, Guillem.
Sí, benvingut, que tu i jo no ens coneixíem.
Bona tarda i hola, Roser.
Què et sembla el nou fitxatge?
De moment, fantàstica.
M'ho creuré, eh? Després ja veurem què passa.
Tu has de fer-te propòsits o no? Espera, que t'has de deixar parlar.
Perdoneu una cosa, les edats també influeixen,
bueno,
eh?
Aquesta taula de diàleg ja va una mica d'això, eh, Roser? I llavors està bé perquè així anem veient,
sí,
no?
Jo no sóc gaire de fer-me propòsits, també perquè sempre he vist igual que la Roser, que són propòsits una mica de castigar-se un mateix, vull dir, de les coses que no vols fer o que tens la pressió que sents que has de fer i te les has de marcar al calendari perquè no, per fer-les o perquè al principi d'any no estic fent això malament i m'he de fustigar per fer-ho. Llavors, crec que és una mica més positiu el que deia l'Aleix, això de les coses que volem treure i amb les que ens volem quedar, i crec que aquest tipus de llista sí que... No me l'he plantejat fer-la, però potser sí que s'adequaria més a lo que... A com ho veig jo.
A com ho veus tu.
Sobre això de fustigar-te, jo us diria... Jo dins dels propòsits, o sigui, el que tinc clar és que siguin assumibles, no realistes,
val,
però també hem de ser flexibles amb nosaltres mateixos. Sí. Crec que és molt important. I si passa un mes o en passen quatre i no has assolit aquell propòsit, doncs permeta't dir, doncs mira, potser no era el meu propòsit, potser no toca i no passa res. Jo crec que hem de ser flexibles, no? Amb nosaltres i amb
la resta. Totalment d'acord.
Clar, i deixeu-me preguntar també, perquè potser és la pregunta també clau en aquest sentit. Quin és per vosaltres el consell definitiu per poder-los aconseguir? Això que dèiem, aquesta segona setmana, tercera setmana, i que ja els propòsits van fent figa. Roser, tu que quants... Has dit 71 anys. Molt sí. Ben portat. 71 anys fent
gràcies.
Propòsit.
No, fent propòsits no els he fet mai. Jo sóc de fer les coses, en el moment sóc molt espontània i tal. Efectivament, reflexiono, medito i valoro el que puc fer i el que no puc fer. Però allò de dir, és que haig de fer això perquè la societat ho marca o perquè penso que... No, sobre la marxa. I com que el que faig ja m'omple molt, doncs, francament... No.
I aquell consell clau que ens diries, perquè s'has de dir, igual no aquests propòsits, però dir, has de fer el que tu creguis, no? I,
evidentment.
I ser constant, no? Amb les teves idees, no?
Amb
tu mateix.
Exacte. Jo crec que és el millor propòsit, vaja, el meu punt
sí.
de vista, eh?
Sí, coincidiu o no?
El mateix teatre, sí. La música, la pintura... Hombre, això t'omple tant, agafar un llibre... Vull dir,
escolteu,
que
hi ha gent que ara estava pensant, hi ha gent que no té hobbies, eh?
Que va.
Vull dir que es troba en aquest moment de dir, i ara què faig quan no treballo?
Sí.
Mercè, jo ja per l'edat i per voluntariats que faig, i més amb gent gran i tal, m'he trobat amb persones que, bueno, s'han jubilat, i el primer que et diuen és que m'avorreixo. El que s'avorreix és perquè vol. Hi ha activitats que no fa falta anar a pagar una quota, com pot ser el gimnàs. Mm-hmm. Hi ha moltes activitats que es poden fer i que t'omplen. Vull dir que...
Jo, a la persona que no tingui aquestes aficions, li diria, tasta ulletes.
Sí,
és a dir, prova. És que no l'has trobat.
Exacte.
Hi ha tantes d'opcions a la vida que
després...
no l'has trobat. Llavors, apunta-te
a una cosa que no
t'agrada. Doncs després de 3 mesos t'apuntes a una altra.
Exacte.
I anar provant, fins que la trobis.
Mira, un exemple. Jo, quan em vaig jubilar, per dir d'alguna manera, vaig estar 3 anys, sembla una mica fort, 3 anys buscant el que m'agradaria fer i trobar allò que m'omplís. Mm-hmm.
3 anys vas estar?
Sí. Vaig el que diu ell, una mica tastolletes. I, bueno, una cosa no m'omplia, l'altra, pues, no em feia el pes, no encaixaves, perquè a vegades també passa, no encaixes allà on et relaciones i tal. Bueno, pues vas seleccionant. I al final, clar, 3 anys són 3 anys, que dius, ostres, tu, que fort, no?
Pues has estat força constant, eh?
Sí.
Amb aquest objectiu. Tu, Guillem, què?
Jo crec que una mica de que cadascú ha de respectar-se una mica els seus temps. Crec que...
Tu tens aficions o no?
Sí, potser, no sé si cada cop menys, però... És que a vegades com que entres una mica en pilot automàtic i potser que te'n dones compte de que potser deixes de fer coses, però, i que soc d'una generació que estem molt distrets per moltes coses, llavors crec que a vegades potser sí que s'haurien de convertir en hàbit algunes aficions, perquè si no és complicat. Vull dir, a mi també m'agrada, per exemple, molt el bàsquet i jugar a bàsquet, i al final ho vaig deixar de fer per circumstàncies. Llavors... No ho sé. Crec que al final el que m'agrada és, més que res, trobar-me amb... Les aficions ho trobo com trobar-me amb la gent que m'importa i fer qualsevol cosa que em diverteixi i em serveix. Potser sí que vull aprofitar el temps lliure per compartir-lo, més que potser per fer alguna cosa en concret.
Veus? Mira, és una altra visió.
Ets jove i tens perspectives de futur. Clar. I ho trobo lògic. Trobo lògic.
Èpoques, perquè, per exemple, jo recordo quan una època en què treballava, estudiava per fer una carrera i feia les pràctiques d'aquesta carrera i no tenia temps per res més. Llavors, és el que dèiem abans, has d'entendre, dius, és el meu moment, en aquests moments no tinc temps per més, i ja n'arribarà un altre en què podré fer altres coses, ja està, no passa res.
No, és que us sembla si deixem ara els rituals i els propòsits i fem un gir de volant? Vinga, perquè avui parlarem també dels exàmens del carnet de conduir.
Ai.
Que de fer i avui és un dia de ràdio de cotxe, també, perquè hi haurà molta gent que estarà embotellada, que estarà, no?, ara mateix...
Amb la pluja.
Amb la pluja, tornant de la feina.
Fent companyia,
sí. I nosaltres aquí, doncs, al vostre servei. I, de fet, avui, a la realitat paral·lela de la Marta Jarque, ella ens ha tornat a examinar de les preguntes del carnet de cotxe. I veiem que, escolta, que no ens en sortíem, eh? Va, en parlem una mica?
Anem-hi.
Pero mi Josema es un enamorado de los coches del pasado. Pero su Josema es un enamorado.
A ver, veure, quina és l'eficiència d'aquests testos? Us en recordeu de l'examen, quan el vau fer, l'examen de conduir? Qui té carnet? Teniu carnet dels tres o no? Sí, l'Aleix, sí.
Jo he intentat tres vegades des dels 18 anys. Conduir no m'ha agradat mai. En canvi, de copilot, el que vulguis. Sí.
O sigui, tu t'agrada ser copilot.
Sí. I posar copilot.
Sí. És que això
dona per un llibre, eh?
Jo també crec que hi ha gent que està predestinada a ser copilot, també. Vull dir que si no t'agrada conduir, però ets un bon acompanyant, i a vegades que jo penso que dic, hi ha gent que és millor que l'altre costat.
A veure, tinc molt sentit de l'orientació. Això també hi fa
això
molt. M'agrada molt viatjar. Vale. Però posar-me davant, ja dic, ho he intentat tres vegades. I al final ho deixava.
I vas dir prou, ja
sí,
està.
Sí, és el que diem dels propòsits. Ho vaig deixar.
Clar.
Per què forçar-me en una cosa que jo davant del volant no m'hi trobo gust, no em satisfà, doncs fora. En canvi, ara no, perquè ara tot es porta a través de la tecnologia. Però agafar un mapa i per aquí hem de passar per aquesta carretera, mira que allà trobarem l'altre, això m'encanta.
La Roser era el tom-tom quan no hi havia GPS.
Sí, exacte.
És que,
sí, bueno, això del GPS també pot anar sol, eh?
Sí, però a vegades falla, eh?
No, no, però aquí vaig, aquí vaig.
Clar, tu eres el que treies el mapa.
Sí, i alguna vegada serveix de recurs. Quan al GPS no li has ficat el puntet aquell.
Exacte, vol dir que hi hagi una apagada.
Exacte.
Buscarem el Roser.
Ja ho sabeu on estic.
El Guillem, tu dius que el tens o no, el carnet?
Sí, jo el tinc.
Tu també el teniu. I us recordeu de l'examen o no?
Recordo la sensació, i l'estrès, i el neguit.
Uf, quins
nervis. No recordo l'examen en si, però recordo la pressió, la... Bueno, vaig patir-lo.
Però vas treure la primera.
Sí, les dues coses, els dos, el pràctic i el teòric. Sí, sí, però els vaig patir tots dos. Mira, us diré una cosa, en el pràctic jo no havia tremolat mai en ma vida. Van examinar primer el company de cotxe. Jo anava al darrere, em tremolava tot. O sigui, el concepte està com un flam, vaig descobrir que era real.
Estaves pitjor tu que el que s'estava examinant,
sí,
en aquell moment. Ja, bueno, però
això va ser pitjor. O sigui, aquells nervis, jo diria que no els he tornat a tenir mai més, aquells nervis.
Aquells nervis de l'examen.
No pas.
No. I tu, Guillem, que a la primera o no?
Jo vaig fer el teòric a la segona per una de les característiques que a vegades em passen, que és pecar de soberbia, i anar a l'examen teòric sense haver-me'l preparat suficient. Llavors, el primer cop va ser un absolut desastre. I el segon cop, ja aprenent de l'error, vaig anar a l'examen teòric i el vaig aprovar. I el pràctic vaig tindre, jo penso, una mica un cúmul de bona sort, perquè vaig fer l'examen un dia molt tard, és a dir, l'últim examen del dia, amb un company amb el que havíem fet moltes pràctiques junts, que és un noi que parla molt i va distreure una mica l'examinadora, va riure una estona.
Aquí, tàctica, eh?
Mentre ell feia l'examen, és a dir, ell anava donant-li conversa a l'examinadora mentre feia l'examen, i jo, igual que l'Aleix, vaig ser el segon a fer l'examen, i va ser una mica, doncs, jo penso que un cúmul de sorts, de fer-ho l'últim, de fer un examen que va estar relativament bé i que estava allí, doncs, una mica penjant de si suspengo o aprovo, i llavors també vaig poder aprovar a la primera. Però jo penso, jo sempre dic que amb una mica de fortuna i una mica de...
I ara que la Roser deia que ella és copilot. Sí, ella ha nascut per ser copilot. Sí. Recordeu alguna anècdota al volant? Ara que hi haurà molta gent que també ens estarà escoltant en aquest dia plujós des del cotxe, o no? Us ve al cap alguna anècdota que us hagi passat?
Al volant en si no, em ve al cap una anècdota que vaig tenir a Àustria. Anàvem amb mon pare, vam llogar un cotxe, i el segon dia, o sigui, havíem estat un dia conduint, i el segon dia d'agafar el cotxe, en un poblet, baixem, tornem a entrar al cotxe, mon pare arrenca, i no arrenca. I jo dic, però com és que no arrenca? No, vinga a donar-li voltes a la clau, no arrenca, prova tu. Jo m'assec, provo, i no arrencava el cotxe. I que estrany, però si fins ara havia anat... Vam buscar el llibre aquell del taller, sí, seguro, del cotxe, vam trucar, i en anglès, escolti'm, que tenim un problema, pot venir, el senyor del RAC d'allà, diguéssim, per entendre'ns, apareix, agafa i l'arrenca. Diu, escolta'm, diu, és que era the clutch. Vaig aprendre que era the clutch. The clutch és l'embrague. Diu, havíeu de prémer l'embrague, també, el pedal de l'embrague.
No!
Això vol dir que un dia abans ho havíem estat fent i no érem conscients. Ho vam fer per inèrcia i el segon dia ens en vam oblidar. Anècdota de viatge.
Anècdota de viatge.
Bueno, jo, seguint una ruta, i volguem trobar un poblet, i que no hi havia manera de trobar el poble. Ens havíem equivocat de carretera. Vol dir que el copilot també va fallar aquí.
I tu, Guillem, què? Conduint, què t'agrada més? Conduir o copilot, deies?
A mi conduir m'agrada, però una mica al fil de l'examen aquest, jo me'n recordo el primer cop que vaig pujar al cotxe amb la meva mare, després de que m'haguessin donat el cartet de conduir, clar, treus d'examen amb un cotxe de gasolina, de gasoil, és una cosa completament diferent, i vaig agafar el cotxe familiar que tenim amb la, que comparteixo amb la meva mare, que és un cotxe molt petit, de gasolina, el cas de tindre molta paciència per arrencar, i clar, el primer cop que anàvem junts, potser vaig calar el cotxe, si no t'exagero, 10 vegades o 12,
això és clàssic, això és típic. Sí. Sí, no?
Jo la imatge aquella de jo conduint per Lleida i la meva mare dient, és que nen, t'han regalat el carnet, és que no entenc com pot ser que vagis així. Dic, com he d'estar això tranquil·la deixant el cotxe i circulant si vas així? I llavors em vaig donar compte una mica que sí que s'aprèn a conduir una mica amb els anys, però clar, aquell moment amb la meva mare de dir-me, és que no, ella no se'n fiava de deixar-me el cotxe, perquè em va dir, és que no el sabràs portar.
Ja no us volia preguntar si havíeu ratllat el cotxe o no, però la pregunta és si us transformeu conduint. I també com a copilot, Roger, perquè sabeu si aquelles persones ara amb la pluja i tot, cada cop i volta ja no deixes de ser tu mateix i surts de tu mateix i et menges a la persona que tens al davant perquè potser un cotxe no t'ha cedit el pas. Sou d'aquests o no, que us transformeu? Hi ha molts silencis ara.
No excessivament, però sí que jo crec que tothom una mica més o menys es transforma,
sí?
No? Jo crec que sí.
Sí, una miqueta.
Tu que ho has pogut viure des de l'altra part.
Sí, una miqueta. No sóc la clàssica persona que com a copilot vas incordiant el que condueix, perquè això és horrible.
Això n'hem de parlar un dia, Lígia. Sí.
Això és horrible, de veritat, perquè el que condueix se suposa que sap molt bé el que ha de fer. Mm. És un ser humà, però bueno, sap molt bé. Però no ho suporto, no ho suporto. Mm.
Bueno, fem una cosa, perquè ara continuem. Avui estem com estem molt atents a la circulació, dia plujós. Sou d'anar amb bicicleta?
Sí, l'Aleix, ja ho saps, eh?
L'Aleix ja l'he mirat directament. Roger, tu?
Jo també, però que ara per circumstàncies físiques no puc.
Hi havies anat, eh?
Ui, des de que tenia 8 anys. Tenia ja la meva bicicleta i bueno...
I la feies anar per tot arreu.
Hombre, i a més en aquelles èpoques que podies anar tranquil·lament pel carrer.
Mira, has donat... O sigui, ara parlarem d'això, que podies anar tranquil·lament pel carrer. Tu, Guillem, bici o no?
Jo no vull... Jo tinc ganes ara, durant aquest any, no és un propòsit tal, però voldria provar el bicing, perquè no l'he provat mai aquí per Barcelona, i veure si també és una opció de mobilitat, però clar, ara que dius que segons com a tot arreu no podràs passar, i a part que a mi em fa una mica de respecte també anar amb bicicleta per la calçada aquí a Barcelona, perquè amb tants cotxes, amb tanta gent, és perillós, no ho sé. Ho vull provar, però tampoc no li dono gaires números de que m'agradi, ja. Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Clar, Aleix, jo he d'estimar a tu perquè la notícia és que l'Ajuntament de Barcelona, no sé si sabeu aquesta notícia, ha prohibit la circulació en bicicleta pels carrers de Ciutat Vella a la capital catalana. Clar, aquesta mesura afecta 34 punts de la ciutat i forma part del pla Endreça. Clar, les queixes dels veïns no s'han fet esperar, que denuncien que no se'ls hi ha demanat opinió. Com valoreu aquesta mesura? A veure... Aleix, tu per que t'interpel·la directament.
Sí, a veure, jo penso que al final el que hauria d'imparar és sempre el sentit comú, no? Abans en parlàvem, no? Aquí fora, del sentit comú, el respecte. Llavors, si tu vas pel Ciutat Vella, la Guineueta, el Guinardó, on sigui, i veus que vas en una part del barri que ha estat apaïda de gent, pel
no
que sigui, doncs o no t'hi fiques o baixes la bicicleta al patinet i ja està. No? Però llavors, limitar certs carrers el pas de la bicicleta i els patinets, però en canvi permetre que hi vagin els vehicles de motor, per mi és incoherent la mesura. O la fas per vianants exclusivament,
clar.
O bé limites el pas de vehicles, tot tipus de vehicles, i a més quan parlem dels vehicles de motor, són contaminants, fan soroll, una bici i un patinet, no. I la velocitat no és la mateixa tampoc. Llavors, em sembla incoherent la mesura per aquest aspecte.
Uh-huh. Sí, com ho veus?
Totalment d'acord. Vull dir, és un risc, Gràcia mateix. Aquí Sants és potser una mica més ample, però també hi han dificultats, hi ha carrers. A més, a mi, aquí baix a l'estació de Sants, fa poc anava amb la meva filla, teníem el semàfor dels peatons en verd, aquí baix, i estaven tots els cotxes parats. Passa una noia amb un patinet que no se'ns va endur de miracle. Déu ens va il·luminar, sincerament.
Clar.
Tothom es va quedar de... I ni es va immutar ni res. Això és lo dolent. La gent que no és coherent en com fer funcionar aquests aparells. I a més, el que dius, que no fan soroll, no te n'enteres. Vull dir, és que hi ha hagut molta gent que se l'han portat a l'altre barri per culpa d'aquest tipus d'accidents. Mm-hmm. I les bicicletes, a més, van per les aceres. Jo crec que no solucionaran el problema i que, bueno, que evidentment s'ha de consultar amb el que
amb
és
l'opinió
amb
dels...
l'opinió dels veïns.
Clar. Com ho veus tu, Guillem, això?
Ho veig complicat perquè crec que al final amb aquests veïns se'ls priva una mica també d'un mitjà de transport per no deixar-los anar en bicicleta. Mm. I el que sí que és veritat que crec que hi ha un... El tema de les bicicletes és molt complicat perquè a tot arreu és com que són, tenen un, algú al que no li va bé perquè per la carretera doncs és molt perillós amb els cotxes, però és veritat que les aceres tampoc són prou amples perquè hi passin les bicicletes. Llavors, crec que al final ha d'anar una mica a intentar fer-los pues, aquestes carrils bicis que estan entre la, tant calçada com la vorera, però crec que hi ha zones que potser sí que... per lògica se'ls ha de prohibir perquè un barri com Ciutat Vella, que és un casc antic...
Carrer
és
molt estret,
és complicat.
Surts del teu portal tranquil·lament...
Que hi ha molta gent
trobes...
caminant.
Exacte, clar. Vull
sí,
dir...
Jo crec que la bicicleta encara, jo penso que són més perillosos els patinets,
sí, perquè
la bicicleta
sí.
Potser sí que es veu sí. Més o sí. És més...
La velocitat és el que dèiem, és sí. La mateixa. El patinet va, que vola, i no sí. Se sent.
I a més estan trucats, molts d'ells, eh? Això és el pitjor.
Això exploten.
Sí, exacte.
Fixeu-vos que res, ens queden 2 minuts, però volia aprofitar, agrair-vos a la Roser, sobretot avui, que ha estat amb nosaltres aquí a la taula de diàleg de fabricació. Roser, benvinguda, moltes gràcies. A la Liz i també al Guillem. I demà estem preparant aquí des de Fabricació un especial Núñez. Mm. Estem parlant de l'expresident del Barça. La Roser ja riu. L'heu vist, el documental, o no?
A mitges.
Sí.
Però, bueno, li conec la trajectòria. Vull dir que jo ja formo part però, de la història.
Clar, però fixa't, perquè aprofitem aquesta taula de diàleg intergeneracional, perquè, o sigui, deixa'm preguntar-te, Guillem, tu coneixes a Núñez, però des del camp de l'humor, fixeu-vos que...
Clar, és que és això. Per mi és el Núñez, que crec que és una mica també el que m'ha obert una mica el documental, és que la meva generació, al final, ja havia una mica humanitzat Núñez a través de l'humor i de fer un personatge entranyable per les seves característiques més divertides.
No?
Un Carlos Latre, vull dir...
Clar, estem parlant de...
A mi una de les més...
Va ser el primer.
I aquesta és una altra generació.
Exacte.
No?
Sí, va ser
curiós.
El primer que el feia, diví.
Sí. Abans que Cracòvies i que Polònia.
Sí.
Era el més serús. Doncs demà en parlarem aquí al Fabricació. A partir de les 5 parlarem amb Santi Jiménez. Mm-hmm. I també amb el periodista Santi Jiménez, també amb el Toni García Ramon, i també parlarem amb la gent que s'ocupa de fer aquest tros de documental, que per cert podreu veure també a 3CAT, que és a Núñez, dedicat a la figura de l'expresident. Sí. Nois, gràcies, ho hem de deixar aquí. Demà ens hi tornem a posar aquí a Fabricació. Que vagi molt bé la setmana a tots tres. I ja us deixem amb l'Ignasi Miranda, el Sense Distància. Fins demà.
Molt bé.
Fins aquí el Fabricació pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús-dinar amb segell de qualitat.